Comença ara IB3 Ràdio, connexió local.
Més informació a ib3notícies.com.
Amb tu. Gràcies.
Connexió local, un programa d'IB3 Ràdio elaborat amb la col·laboració de les emissores municipals de les Illes Balears.
Hola, com estàu? Hi ha persones necessàries per explicar la història d'un poble. A Sa Pobla han recordat aquests dies la figura del vicari Parera. Ho han fet amb una conferència amb motiu del Dia Internacional dels Arxius. Avui coneixem quina petjada va deixar el municipi en Pere Perelló, de l'Arxiu Municipal. Després, connectàvem amb la premsa forana per recordar el llegat de Nofre Arbona Miralles, director durant més de 60 anys de la revista Bona Pau de Montuïri i soci fundador de l'Associació de la Premsa Forana de Mallorca. Es va deixar el passat dia 4 de juny a l'edat de 100 anys i conversam amb Guillem Mas, membre de la revista Bona Pau de Montuïri, sobre la seva trajectòria. Després connectam amb el Cudi Ràdio i coneixem a Carles Campomau, un alcudianc aficionat a l'escriptura, que és a punt de presentar el seu darrer poemari. Parlam amb ell d'aquest llibre i de poesia. I acabam en Ràdio Illa. Eva Cardona és dissenyadora i col·laboradora de la Ràdio Pública de Formentera. Comentam amb ella les tendències de l'estiu. Connexió Local es fa les propostes de continguts de les emissores locals de les Illes. Agraïm el suport tècnic d'Andrea Sánchez i a la redacció. I qui vos parla, Mat de Cortes.
Fem xarxa. Connexió amb Sa Pobla Ràdio.
El 9 de juny és el Dia Internacional dels Arxius i l'Arxiu Municipal de Sa Pobla s'ha sumat a aquesta celebració amb una conferència dedicada al vicari Parera, un home que va deixar empremta la vida cultural, religiosa i social del municipi a la primera meitat del segle XX. A Sa Pobla Ràdio, Àngels Hernández ha parlat del vicari Parera amb Pere Perelló, de l'Arxiu Municipal.
Deien, o diuen, que no era massa alt, que més aviat corpulent, d'una peça, de bon color. També sabem que li agradava el vi de Gorgollassa, que ara s'ha recuperat a Mallorca. La sobrassada, les olives trencades, les sopes, el frit de porc, les excursions, la marjal, la basílica de Sant Perató, les mongetes, els fesols, les pomes de Sant Joan. I també sabem que va fer espans a Atenes quan va descobrir l'existència dels sefardites. Això és un tast mínim d'una personalitat, gran personalitat, rica, complexa i contradictori.
Així presentava a Sa Pobla Ràdio Pere Perelló, el vicari Parera, una personalitat, com ell diu, rica i contradictòria. Avui volen conèixer la història d'aquest home i la seva petjada a Sa Pobla. I per això saludam a Pere Perelló, treballador de l'Arxiu Municipal de Sa Pobla. Hola, què tal, Pere, com estàs?
Molt bé, aquí estem, per parlar del vicari. Pere, del nostre benvolgut vicari Parera.
Pere, per què pensau amb el vicari Parera per celebrar aquest Dia Internacional dels Arxius?
Perquè encara es viu de qualque manera. Mos va deixar una sèrie de llegats i n'hi ha un que el tenim molt present a l'arxiu, sobretot en els investigadors, en els estudiants que a vegades venen a fer recerca per treballs i temes universitaris. I és l'obra magnífica de que se diu La Marjal. És una obra que la va editar i la va escriure pràcticament i, en la seva totalitat, el nostre vicari Joan Parera. I llavors, a part d'altres llegats, com poden ser la Mita de Crestaig, que va ser durant més de 20 anys qui la va modernitzar, la va reformar, la va potenciar, va fer que formés part del cor i de l'estima dels poblers, i també el que és la congregació mariana, que és aquí on van fer l'homenatge d'aquestes conferències a tres bandes que van fer l'altre dia en motiu del Dia Mundial dels Arxius.
Hem escoltat aquesta presentació que feies a Sa Pobla Ràdio. Explica'ns qui era el vicari mossèn Joan Parera. Va néixer a Manacor i quan arriba a Sa Pobla?
Sí, primer de tot, volia dir que era molt curiós. Era una persona que es veu que era molt tradicionalista, que després té un pensament conservador, però que ja sabeu que de ben jove era una persona molt inquieta per les lletres, per els estudis, per la història, per l'arqueologia. Ell va néixer a Manacor 1865, va anar al seminari, la seva família era molt, molt catòlica, molt religiosa. De fet, té alguns oncles i té dins la seva família des de frares a altres preveres i també monges. I el primer lloc on el van destinar, quan ell acaba el 1889, que l'ordenen per a veure, i el primer destí que té ja és com a vicari a Sa Pobla. Llavors aquí ja comença a fer feina, no està quiet, i no aturarà fins al dia que va morir, que era dia 20 de gener del 1928. És una persona molt fanera, molt fanera, molt fanera, i per això tenim aquest gran llegat i ens sentim tan contents i tan orgullosos els pobles de la feinada i de l'herència que ens va donar. Però vaja, el de curiós o el de aquestes ganes de voler saber se nota molt en la Marjal, perquè mos conta des del dia a dia, des de com se sembraven mongetes, el tema d'escànem, com se va anar deixant, quan feien pous, ell anava a Borou, que si hi havia hagut tempesta, barrejava a vegades les baldes de torn perquè no feien les aceres i no es curaven els reis dels carrers. Era una persona molt vital, no? I el tema arqueològic l'apassionava. Aposten a Caterina Ballester, mos va fer mos va 5 cèntims de l'aspecte dels jaciments que hi va catalogar, va fer un dels primers inventaris a Mallorca, no a les pobles, sinó a Mallorca, de jaciments talaiòtics que hi havia. Va fer, conjuntament amb altres persones, excavacions. Van venir gent de Barcelona i d'altres latituds, i va arribar, sabem que va arribar a tenir un petit museu a casa seva, perquè quasi tots els pagesos, quan trobaven objectes de ceràmica o metàl·lics, els hi duen, perquè llavors no tenien cap valor i ho duen tot a cas vicari, no? I a casa seva tenia un petit museu. Això seria una mica molt resumit de com el veiem. I el que deia era corpulent, era baixet, molt de galtes vermelles. Era molt auster, però li agradava la senzillesa de la vida, li agradava el silenci. De fet, cada any s'anava dues vegades a fer meditació, a fer silenci, o bé anava a Randa, o anava a Miramar. Li agradava molt el bull, però alhora que li agradava molt estar en silenci, no? I fer la meditació, jo crec que necessitava com per carregar piles, però això és un pensament meu, personal. I va tenir una vida pública notòria dins el poble, va casar, va batiar, va fer molt de funerals durant 30 anys o 38, gairebé. Dues generacions de pobles passaren, per dir-ho de qualque manera, per les seves mans espirituals, amb aquest aspecte. Ell se sentia com en sa missió de protegir i de cuidar els pobles del mal, de les possibles tentacions terrenals o pecaminoses que podien desviar la conducta, la bona ètica i la bona moral. Ell se sentia així.
Has parlat d'aquest llegat de la revista Sa Marjal, no? que recull tanta informació de la vida quotidiana de Sa Pobla, però també dius que era una persona contradictòria. Per què dius que era contradictori?
Jo crec que ell tenia el discurs de l'època de l'Iglesi de final del XIX. Sí que és vera que la Iglesi mallorquina amb en Campins i amb en Cervera va agafar un to bastant regionalista, on se cuidava molt l'aspecte cultural mallorquí. I ell era un fill d'aquella època, d'aquell temps, no? Però, per exemple, quan ell solia escriure el que tocava a vegades, o de sermó que tocava, però sempre hi havia qualque cosa que deixava entreveure dubtes, preguntes. En el llibre que va escriure el seu viatge a Terra Santa, 1925, jo que sé, primer s'espanta de conèixer capellans ortodoxes, sigles i copta, Armènia, i com que s'enfada un poc amb ells. Però des cap de dos dies o tres, el veus que fa missa conjunta, com celebren l'Eucaristia, no? I altres exemples, un sol sefardís, ell no sabia que hi havia sefardís en el món, no coneixia la història, perquè no els havien explicat, no? I quan arriba a Atenes i a Istanbul, el primer sent com un rebuig, com a por, no?, a tot aquest món. Però després em vol saber més. Què ha passat? Com així ha passat tota aquesta història i jo no m'he enterat o no m'he assabentat, no? I a través de la Marjal veus com també una maduresa, com que la revista va durar quasi 20 anys, el veus que evoluciona, madura, reflexiona, i coses que potser l'any 1909, que és quan va començar, no se qüestionava, ja cap a l'any 25, 24, 26, veus un to més reflexiu, més diferent, per dir-ho de qualque, evolutiu, no? I veus una persona, sobretot això, que qüestiona, que demana, dins un cert, dins un conservadorisme de l'època. No? No, això no ho hem d'oblidar.
Sí. Uh-huh. Va ser reconegut en aquell moment o ha estat després que ho pres consciència, un poc de importància per la pobla?
No, ell se va morir, no, realment va morir de grip, l'Ia de Sant Sebastià. I fins a l'any 56 no se li va fer cap homenatge. Que li van fer l'homenatge va ser l'Ajuntament i la Caixa d'Estalvis, el Montepío, que ell va fundar en 1906 un Montepío per ajudar la gent més pobra, per lo que eren de microcrèdits, no? Això li va suposar molt de problemes en certes famílies poderoses que tenien usura com el seu negoci principal, perquè era un competidor seriós, ell feia préstecs així com tocava, amb uns interessos més aviat baixos, i intentava ajudar els pagesos jornalers que no podien tirar endavant, no? Des de comprar una bici, comprar barrobins per fer un pou, comprar eines per anar a fer feina, ell fa aquest tipus de crèdits, no? I això no li perdonaren, no? I fins a l'any 56 no se li va poder fer el primer gran homenatge i se li va poder anar a un carrer. I l'any 90 van fer una reedició, 1990 van fer una reedició moderna de la Marjal, i trobàvem que ja era hora de tornar-li a fer un reconeixement públic, no només de l'arxiu, sinó del poble, de la poble, de l'Ajuntament, dels partits polítics, que se li fes un reconeixement a aquesta persona, no? Perquè li van fer bastant la vida impossible a certs sectors de, econòmics dels pobles. Precisament per això, per crear aquest Montepío que va frenar, va aturar aquesta usura tan exacerbada que hi havia en aquella època i que feia que els pobres fossin més pobres i que se quedaven en les propietats. Bueno, hi havia moltes malifetes, no només a la poble, arreu de Mallorca.
Estan parlant del vicari Parera. Podem ara, per llegir els seus escrits, els de teniu a l'Arxiu de la Pobla, no? Les persones que tinguin interès, sí, en entrar en aquesta història d'aquest home que va, ser, sí, que va deixar aquesta petjada a la Pobla.
Sí, crec que la biblioteca també tenen per consulta. Nosaltres també. I també tenim alguns encara exemplars que se poden comprar. Està curiós que arrel d'aquest homenatge ja han vingut tres persones a comprar els volums, no són 10 toms, i que per fer un regal. No? M'ha agradat aquest detall, no? De dir, vaja, jo que nostre avui, no? Uh-huh. Tant de bo, ara diré una cosa molt grossa, o com jo sí que això sí que és un pecat gros, tant de bo totes les famílies pobleres a que seva tinguessin l'edició de la Marjal, no? Però vaja, si l'han de consultar. I ha passat una cosa molt curiosa al llarg dels anys, fa molt d'any que conec la Marjal, tots els que l'obrin, que la comencen a fuetjar, no la poden deixar, perquè és que t'enganxa molt, no? Veure la moral, el que predicaven, quan arribaven els carros del Cudi carregat de cols, quan hi havia una brega i que ell ho conta, quan barrejaven els polítics perquè no em fan de bona i havien pagat els bous a tota la taverna per conyar els vots. I ho conta, i ho diu, i ho reviu, no? Uh-huh. És una obra que t'estira molt per veure com era el paisatge i el retrat humà d'una part forana, d'una ruralia de Mallorca, de final de XIX, de principi del segle XX, no? Aquests 38 anys d'existència, que ell molt retrata també, com si hagués tingut una càmera de filmar, pues, ho tenim allà, ho tenim escrit, no? I entens, t'ajuda a entendre moltíssim coses que ara nosaltres som, que vivim, que pensam, que raonam, que bevem, que hem mamat dels nostres pares, dels nostres predits. Ell mos adona entendre d'on surt, de com érem, de quina herència han tingut. I això és fantàstic. Això és fantàstic.
Molt bé, Pere Perelló, de l'Arxiu Municipal de Sa Pobla. Gràcies per acostar-nos la figura del vicari Perera. No? Gràcies per...
El teniu a l'abast i basta que mos ho digueu i el trobareu.
Ja ho sabem, és l'Arxiu Municipal de Sa Pobla. Molt bé. Ja ho sabem. Gràcies, Pere. Enhorabona per la vostra feina.
IB3 Ràdio és música.
La Gran Vida.
Bon dia, són les 9. Començam La Gran Vida.
El teu magazín de cap de setmana.
Sí, és que com estàs?
Què tal, com va?
Es presto.
Es presto. Se nota, se nota. Jo crec que fa dècades ja que vull xerrar d'aquest tema i no m'havia atrevit a verbalitzar-ho. Xerrem avui d'estroet dels plaers culpables.
Clar, m'agradaven moltes coses de ses que he renunciat, però d'un grup de música que mai no m'he
ja
renunciat
quines.
Dels seus inicis, Héroes del Silenci.
Ai, ai, ai.
La Gran Vida. A IB3 Ràdio, a partir de les 9 del matí. Amb Anna de la Salut. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Potència local. Connexió amb premsa forana.
Seguim a Connexió Local i per la mare de premsa forana. El passat 4 de juny ens va deixar a l'edat de 100 anys Nofre Arbona-Miralles, mestre d'escola de professió, va ser director de la revista Bona Pau de Montuïri al llarg de més de 60 anys. També va ser membre fundador i directiu de l'Associació de la Premsa Forana de Mallorca. Des d'aquesta entitat, el seu president, Rafael Puigcerver, el recorda.
La veritat és que ha estat per a tota la família de la premsa forana una gran pèrdua, la d'en Nofre Arbona. Ell sempre ha estat una persona molt implicada en la revista, hi va estar pràcticament des dels seus inicis, ha fet molta de feina per donar a conèixer-la com una eina de difusió de la informació del poble. Ell, com a director, va voler fer la pas en els anys 80 de passar-la en català, i he de dir que des del primer moment en Nofre sempre se va implicar dins la família de l'Associació de Premsa Forana. Va ser membre de diferents juntes directives de la nostra entitat i va ser secretari entre l'any 1989 i l'any 1995. Anys que hom recorda van ser difícils per a l'entitat, però que també va ser el moment en què vàrem inaugurar la nostra seu a Sant Joan. He de dir, com a president de premsa forana, que és un gust per llegir o rellegir les actes perquè estan escrites en lletra de mestre, com era ell, i que conservam a la nostra seu. Des de l'Associació de Premsa Forana ja ho varen dir, lamentam profundament el decés del degà de la premsa forana, però mos queda el seu mestratge i el seu lideratge que han fet que la revista de la Bona Pau de Montuïri en sigui un referent admirable i una enveja per a molts de pobles que ja avui en dia no han tingut premsa local i ell sí que la va conservar fins al final. Per tant, només mos queda dir Gràcies, Nofre, per tot, i que la terra et sigui lleu.
És Rafael Puigcerver, president de l'Associació de la Premsa Forana de Mallorca, recorda la figura de Nofre Arbona, el seu pas per l'entitat i el seu paper pel manteniment de la revista Bona Pau de Montuïri, que es va fundar ja fa 73 anys. Avui a Connexió Local volem recordar la vida i el llegat de Nofre Arbona i per això saludam a Guillem Mas, president de l'Associació Cultural Bona Pau. Hola, què tal, Guillem, com estàs?
Hola, bon dia. Estic bé.
Escoltàvem a Rafael Puigcerver, no?, destacar la implicació de Nofre Arbona en el manteniment de la revista. Ell comença a la revista pocs anys després de la seva creació com a full parroquial. Parla'ns un poc de quin ha estat el seu paper a aquesta publicació.
Bé, aquesta publicació era un full parroquial, com bé dius tu, que se va crear, bé, el seu primer exemplar va aparèixer el gener de l'any 1952. Era simplement una quartilla de quatre planes i va durar quasi ben bé així fins al començament dels anys 80. Diguem que qui va iniciar la publicació va ser un rector que teníem, que era don Bernat Martorell, però al cap de dos anys en Nofre ja, diguem, va agafar el que podia ser la direcció de la revista i la va dur fins quasi bé fa 6 o 7 anys.
Poden dir que va ser molt important per la revista, per el seu manteniment, la figura de Nofre.
No, en Nofre, la revista i en Nofre, i en Nofre la revista, que podia dir que eren tot un. Vull dir, Bona Pau, si ha perdurat durant el temps, ha estat per la perseverança d'en Nofre. Això és segur. Vull dir, ell era una persona que a part de treballadora, tenia una certa habilitat, diguem, per envoltar-se de col·laboradors, de bons col·laboradors, i treure la revista cada mes, diguem, amb tota una sèrie d'articles de referent a Montuïri, i Boga Manós ja som un referent dins del poble, també.
Què en destacaries de la seva manera de fer feina? Com era ella fent, preparant la revista?
I quan traiem la revista d'un mes ja començava a fer l'altre, és a dir, apurava la gent perquè li enviessin els escrits, la maquetava tot ell. Hem de pensar que el que parlem ara d'avui en dia de maquetació no és el mateix que feia ell en aquell temps. I en Nofre, se pot dir que ho feia quasi ben bé tot ell. El que era, diguem, digues, maquetació i també, diguem, molta part, diguem, de contingut de la revista, tant entrevistes com editorial, etc., també la redactava ell.
Va deixar la direcció de la revista fa relativament poc, tenint en compte que ja tenia una edat, no? Com se va anar adaptant en aquests canvis? Perquè varen ser molt d'anys, eh?
Bé, en Nofre no... Era un personatge d'un temps que tenia també una visió de lo que venia. És a dir, en Nofre se va sobreadaptar bàsicament en els corrents que anaven sortint contínuament. És a dir, jo, com era ara que has d'escoltar el que deia en Rafael, precisament l'any 81 va ser un any clau per la revista quan ell va decidir que d'aquella cortilla, diguem, de molandera va passar a una revista ja amb més continguts, és a dir, més planes i sobretot, és a dir, en català. És a dir, i això avui per exemple una cosa normal, però l'any 81 a un acabat ja, diguem, ja poca de la dictadura i dels inicis del període democràtic, escriure una revista en català va tenir el seu problema. La gent era encara molt ràcia i ell no va dubtar en seguir endavant i no va, no va variar. Qui va canviar va aquesta gent.
Sí. Quines altres iniciatives culturals també li ha d'agrair al poble de Montuïri, a Nofre Arbona?
Bé, a part de lo que és pròpiament la revista, també s'ha va crear una sèrie de col·laboració cada any la revista col·labora amb l'Ajuntament per treure, diguem, un concurs de conte curt. Ja anem per la 25a, 26a edició, no sé exactament quina. És dir, que any rere any traiem aquest concurs i va ser pràcticament en Nofre que va iniciar també en col·laboració amb Antoni Gomila, va iniciar això. A part, també tenim una col·lecció que això de Quaderni Montuïrès, que eren escrits que per la seva llargària no podien publicar a la revista i que també ja anem per 21a. És a dir, s'han fet altres coses, a part de lo que pugui ser, diguem, que si faig la llista de col·laboradors, a la mi han passat per la revista més decent. És a dir,
ha estat important per el poble, per la història del poble, no? També per escriure aquesta història.
La gent espera cada mes, i a vegades si es retrasa un poc, diuen, se va de pau, què passa, que no surt. Vull dir, no és que siguem tampoc, no ens volen pagar moltes medalles, però volguem o no, realment som un referent del poble, potser no tan important com altres, com la banda de Mugui, o l'Escocès, evidentment, però que la Bona Pau està consolidada dins Montuïri com un referent més.
Com va ser aquest relleu quan Nofre Arbona, després de més de 60 anys a la direcció, ho ha de deixar? Qui va agafar el relleu? Com ha estat? Com és la revista?
En Nofre se va veure obligat a deixar la revista per temes de salut, especialment per qüestió de visió, que no hi veia bé. I va haver de donar relleu i ho va agafar, que ara en aquest moment és el director, que és en Jaume Martorell. I en Jaume va tractar de prendre com tota la feina que feia en Nofre, especialment de maquetació, i el que va passar també és que tots els que Miguel Manco eren col·laboradors varen seguir amb en Jaume. Va haver, diguem, una transició molt, molt suau. No. Ara, en Nofre, jo t'ho dic, encara ara faria feina, perquè era incansable.
Era incansable, molt d'anys a la revista. Com el recordareu des de la revista ara, quan surt el pròxim número?
Bé, és mensual, la primera setmana de juliol, i bé, tractarem de fer-li una mica d'homenatge i les nostres possibilitats i recordar la figura, evidentment. Va, sempre l'hem tingut present. No hem fet tampoc un canvi, diguem, dràstic de lo que feia Nofre, lo que feia Mare. Potser haurem augmentat una mica més el nombre de pàgines, que potser també vam decidir fer-la tot en color, però la revista, diguem, en quant a continguts, en quant a segueix una mica lo que era el temps de Nofre encara.
Molt bé. Guillem Mas, president de l'Associació Cultural Bona Pau, que ha dit aquesta revista Bona Pau de Montuïri, gràcies per recordar a Connexió Local la figura de Nofre Arbona, el seu director al llarg de més de 60 anys, que ens va deixar el passat 4 de juny, a l'edat de 100 anys després, com has dit, Guillem, després de tota una vida, no?, vinculat a la revista. Moltes gràcies.
No, faltaria més. Gràcies a vosaltres per ajudar-nos a recordar-lo.
Adéu.
IB3 Ràdio és humor.
Benvinguts en aquest programa de Disbauxa.
Però per què t'hi ha res així?
No ho sé.
Globos d'Hèlio.
Globos d'Hèlio? El reggaetonero se arren així realment quan canten. Titi me pregunto. Tengo una novia. Tengo una novia. Hoy tengo una, mañana otra.
A IB3 Ràdio, Disbauxa, amb Miquel Àngel Ariza i Juanmi Mas. Divendres a les 8 del vespre.
Fins les 11 serem aquí.
Seràs tu.
Deixa aquesta comèdia, per favor.
Visió local, abast global. Connexió amb Alcúdia Ràdio.
Seguim a Connexió Local amb Alcúdia Ràdio. Han conegut a un grup d'alcudians aficionats a l'escriptura que també publiquen els seus llibres. Aquest passat Sant Jordi varen fer una xerrada amb Margalida Socies a la ràdio. Escoltam a Carles Campomà, Rosario Carmona i Quica Jaume.
Carles, com vas començar el món de l'escriptura? Primer vas a llegir, després a escriure.
Primer vas a escoltar música. Un parell de cantautors que em va recomanar una amiga, i entre ells hi havia aquest jove des que xerraré ara, i després vaig començar a escriure, intentant fer poemes i tal, i després va donar la possibilitat que aquest jove va venir a la biblioteca del Cudi juntament amb un altre poeta, i me vaig enganxar, havia començat a escriure per això. Deu fer ara des 15 anys o 16.
Rosario, en el teu cas?
Bueno, jo, com ells, tots són poetes, jo me surt de la norma. Bé, jo crec que primer comences, vaig començar d'espectadora de teatre, perquè quan tenim una edat vivia a Palma, i era quan anàvem a l'auditori de Palma i en el teatre principal. Aquell temps venien companyies madrilenyes molt bones, com eren Mari Carrillo, Manuel Galeana, bé, gent molt major i qualcú que ha desaparegut. Però jo me veia com a espectadora. I passat els anys, pues, bueno, com tu saps, a la televisió del Cudi me va enganxar també. Veia que no tenia, no m'acostava per els guions, les entrevistes, documentant-me. I després un seguit de coses. He fet molt de teatre aquí al Cudi i fora, amb un company d'aquí del Cudi, hem anat a Alicant i a Menorca. I després ara, que mos trobam a un punt de la tercera edat, pues un dia per el carrer una persona me diu podries venir, havien de posar en marxa la coral, i jo dic no, la coral no, dic, no. I dic a mi el que m'agrada és el teatre, diu posa-ho en marxa, i clar, què passa? Que tenim un problema, perquè a la gent li agrada anar a veure el teatre, però la gent no s'apunta. Jo sempre reivindic que la gent s'apunti a teatre.
Però una cosa és el teatre, representar-lo...
Bueno, ja estàs dient el que diu tothom.
No, després està la teva feina, que és aquella d'escriure
sí.
per fer teatre.
Sí, bueno, sí, me'n vaig un poc, sí, és que jo som així un poc voladera. Clar, lo fàcil és que t'ho donin tot escrit, però clar, en la fase aquesta, pues, vaig pensar que m'he de fer històries llargues, que mos costa més estudiar i tal, doncs fem masquets més curtets i si pot ser de riure perquè la gent ho se vol passar bé, i n'he fet d'altres també, com era el dia de la dona treballadora,
que era molt dur també.
Sí, he fet bastantes coses, però veig que no m'acosta. El que passa és que o no m'he d'organitzar, o perquè les feines de la casa t'estiren i jo no trobo el moment de dir aquest moment és per jo. No sé vosaltres com vos fa, mos pot donar una altra tertúlia, això.
Ara després ho tornarem a recordar. Quica, i en el teu cas, primer llegir, després sí. escriure, quan comença sí. això d'escucar-te?
De molt petita sempre m'ha agradat molt llegir, i he llegit molt. Mon pare tenia una gran biblioteca, per la qual li dono les gràcies, i sempre he tingut molt de llibres en el meu abast. I m'ha coincidit, o m'ha vengut així, que sempre que he tingut una trabucada a la meva vida, he necessitat escriure. No? Sempre que hi ha hagut un canvi radical important o que m'ha afectat molt, havia d'escriure, escriure, i en el final pues, m'han sortit tota una sèrie de coses que jo no pensava que fossin importants, però un dia en Carles me va dir, per què no ho publiques? I vaig pensar, bueno, mira, igual si podem fer, i vaig seguir escrivint i encara no m'he aturat.
Rosario, és una teràpia, també, perquè la Quica no. Comença com una teràpia.
No, però jo no. No, perquè jo, ja he dit altres vegades, les poques que mos han vist també ells, que jo els admiro molt perquè troc que han de tenir una imaginació per fer les rimes i tot. Jo els admiro molt, en els poetes. Jo no, jo a vegades faig més, o la majoria, és de les coses quotidianes, perquè jo a vegades dic, i mira que sempre duc una llibreta dins del bolso, però no és el moment per dir, ara apunta això, i clar, se me'n va des cap. Però la vida quotidiana és que t'adona, ja me diràs tu.
És un fragment de la xerrada que va fer Margalida Socias, en Carles Campomà, Rosario Carmona i Quica Jaume, tres alcudians aficionats a l'escriptura. Avui volem parlar amb un d'ells, en Carles Campomà, que presenta el seu darrer llibre de poemes, La vida són dos birras, el pròxim dia 21 de juny. Alcudia, ja ens escolta, el tenim al telèfon. Carles Campomà, hola, què tal, com estàs?
Hola, bones, molt bé.
Enhorabona per aquest llibre. Escoltàvem aquesta xerrada on parlau de què vos inspira, de com començàreu a escriure. Primer de tot, parla'ns d'aquest poemari, de La vida són dos birras. Què hi podem trobar?
Bueno, aquest poemari... jo sol ser un poeta molt que a mi sempre se van de bona a sa vida, encara que hi hagi desgràcies, encara que ho posem malament, perquè si algo no fa estar a tope contents i això, ho hem de valorar. I en aquest llibre he volgut fer un cant en els bons moments, a passar moments amb els amics, amb la família que estimes, a disfrutar de les petites coses com anar aquí de vora a la playa o una copa de vi en el balcó de casa teva, anar a concerts, verbenes, festivals... Vamos, a passar-ho bé i disfrutar.
Parles, com dius, de sa vida, de s'estiu, de ses verbenes... que hi trobam del Cudi en els teus poemes?
Bueno, del Cudi, realment no faig menció al Cudi, però sí que faig menció a sortir allà a mig de sa plaça, on anar a la platja, a saber-te de vora serà el vespre quan mires a fons artificials i cosetes d'aquestes coses molt petitones que no fa passar molt moments.
I com ha estat seleccionar els poemes i decidir que formaven part de i decidir-te a publicar-los, a fer aquest llibre?
Jo sol que escriure molt de poemes guardats i tal, i el que vaig fent és, quan tinc moltíssim poemes, faig una tria que més o manco puguin concordar dins el que vull mostrar en el llibre, diguem. I aquesta vegada és així, de disfrutar de sa vida. Per exemple, altres llibres que tinc, per exemple, vaig treure un que se diu La chica de las derrotas felices, que xerrava més de passar moments durs, però sempre mirant cap a lo positiu, cap a que hi ha moltes coses bones, cap que no es fan tirar endavant.
Parles d'altres llibres, perquè, Carles, quants de llibres has publicat fins ara?
El poemari normal s'entén 11, però després vaig treure... Resulta que té dos llibres dedicats a cantautors amics meus que m'han inspirat, les seves cançons m'han inspirat poemes. I són dos llibres petitons que he tret, un inspirat en les cançons d'en Ben Marquès, i les altres amb en Lluís Cadenas. I ara suposo que en guany em trauré un altre inspirat en un altre mit de Mallorca.
Escrius molt. Tens molta producció. Quantes que...
Sí, a part...
Sí, digues.
No, que a part són poemes fàcils d'escriure. Jo els sol que escriure tot de cop. No comença a donar-li voltes ni res. Jo tal qual surt ho deix. O no sé que hi hagi alguna cosa que no m'agradi, això, però com que són coses curtes, que en dos o tres minuts ho tens escrit... Hi ha molt de temps en el dia com pot escriure quasi cada dia un poquet.
Parlaves al Cudi Ràdio de que la teva afició per la poesia comença a través de la música. Com va ser aquest moment de dir, vinga, me poso a escriure poemes?
Bueno, anteriorment també havia intentat escriure relats breus, també m'agradava. I el que aquest no sé molt el setembre, que s'ha perdut segur, però bé. I vaig començar a escriure per molt d'això, perquè com que no puc viure fora la música, he passat per diferents èpoques, primer de rock en català, després cantautors, ara un poquet de tot, així pop en espanyol, anglès i tal, i vaig començar a escriure per molt que una amiga d'Andratx em va recomanar la música d'en Lluís Ramiro i d'en Marwan, que es vaig començar a escoltar. I gràcies a això vaig entrar dins d'aquest món, perquè també hem hagut a Mallorca i tal, i vaig contactar amb ell, no s'han vist, hem anat xerrant i estableixes una amistat quan te fiques en aquest món i vas fent amics que te donen consells i tot. I mira, i que està guai, vas conèixer gent i així vas aprenent a escriure i te donen consells i tal, i això s'ho valora molt.
També sou un grup de persones que viviu al CUDI, que compartiu, no?, aquesta afició per escriure i que també vos autopublicau, no? És complicat això de publicar un llibre per un mateix?
Quan li tens agafat el truc o no, és molt fàcil perquè és crear un document de Word, ficar tot el que vols de dins i sobre l'ordenar, si tu imprimes, si tu fas un PDF i més o menys que te queda ben maquetat i ben que quedi guapo, és quan te surten el llibre. Però clar, ja has de passar hores i hores per saber com se fa, perquè primer te quedarà un xurro, però després te solen quedar bé. I no és molt difícil, una vegada li agafes el gustet, vas preparant un llibre darrere l'altre i ho tens guardat per no ser demà.
Carles, presentes aquest llibre, La vida són dos birres, el 21 de juny. Parla'ns un poquet, qui pugui venir o qui li interessi aconseguir-lo o llegir-lo, com ho ha de fer?
Sí, no, el dia 21 de juny surt a la venda. Jo presentació no en faré d'aquest llibre, perquè antes sí que feia més presentacions i això, però arriba un moment que dius, bé, sempre venen el mateix, o tal i qual, i al final prefereixes fer altres coses, però sí que dia 16 de juliol llegiré un parell de poemes a la biblioteca, perquè ben marcar Sir Cudi a cantar un parell de cançons, i ell va dir que volia fer alguna cosa guapa a la biblioteca, en el pati, que és tan espectacular, i va dir, venga, ven si feim alguna cosa, i vaig dir que sí, que vengués i mesclarem poemes i cançons, i aprofitaré per presentar un poc aquest llibre.
Molt bé, i de Carlos Campomà, autor d'aquest poemari La vida són dos birres, que publica el pròxim 21 de juny. Moltes gràcies i bé, enhorabona per tots aquests poemes que comparteixes amb la gent.
Moltes gràcies a tu.
Connexió amb Radio Illa.
I acabam amb Radio Illa. Cada 15 dies, la dissenyadora formenterera Eva Cardona fa un espai de moda a la ràdio i avui volen parlar amb ella de les tendències de l'estiu i també de la moda pitiusa. Per això la saludam. Ja ens escolta Eva Cardona. Hola, què tal? Com estàs?
Hola a tots. Molt bé, gràcies. I bé, un plaer saludar-te.
Un plaer també per nosaltres. Ets col·laboradora de Radio Illa ja fa temps. Parla'ns un poc d'aquest espai que fas a la ràdio pública de Formentera.
Pues mira, la veritat és que ja duc bastant d'anys, eh? No, jo crec que ja he perdut la compte, sí. No sé per quants vaig ja, però la veritat és que és un espai que, bé, em varen oferir i el faig encantadíssima, no? Poder dar una mica el que és les notícies sobre els temes de moda, tendències, a voltes una miqueta d'informació sobre coses, les coses més importants, no?, sobre aquest món de la moda i l'estilisme i complements, accessoris, etc. I la veritat és que no sé, és una cosa que jo crec que també pues, feia una miqueta de falta segons com t'ho miris, no? Hi ha gent que li encanta escoltar aquests espais de moda també, una miqueta més d'actualitat, i la veritat és que pot ser també una cosa, a part d'informativa, també una miqueta divertida, no? En plan, pues que jo crec que la moda també s'ha d'agafar com un concepte, no de dir, bé, pues les tendències són aquestes, és el que hi ha i tal, no. Jo sempre ho dic, de la moda hi ha que disfrutar-la, i que, a part de lo que són les tendències que podem veure, que mos dicten, no? Diguem, les passarel·les i també, pues, molta gent, influencers i de tot, no? Que mos diuen, pues, mira, aquesta temporada, tal, 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 es donen aquestes versions en faldes, en tops, jo que sé, no?
Sí.
Però també que cada un puga, llavors, d'aquestes prendes, pues cada un, pues, dar-li el seu concepte. O sigui, tu pots veure com ja... Que això és l'opulent, no?, d'aquest món, també, que una prenda portada amb diferents persones pot canviar tantíssim, no? I això és la personalitat que li dona cada persona que se posa una prenda. I això també és el divertit i l'atractiu de lo que és la moda. Entonces, jo penso que hi ha que disfrutar-la bastant, no? O sigui, per algo la tenim, no només per portar, sinó... per disfrutar-la, també.
Sí, per passar-ho bé, per provar, no? I ara que començam l'estiu, que ja entra la roba d'estiu, parla'ns un poc de quines tendències trobam aquesta temporada.
Pues bé, nosaltres la veritat és que... A veure, tendències sempre en tenim, no?, cada temporada, inclús ja no és com abans, que potser era un sortit, diguem, de tendències, un resum de tendències cada temporada, sinó que ara, avui dia, va tan ràpida la moda que inclús tenim sí. varietat de tendències cada poques setmanes, a lo millor, m'entens? En surten de noves. O sigui, és algo increïble. És aquest món va molt
sí, és
ràpid.
Una pregunta que no se pot contestar, a lo millor, no? És tan divers.
Sí, a veure, és molt divers. Jo sempre ho dic, que ara diré, per exemple, unes quantes tendències, però està claríssim que cada qual llavors pues, els atreu a la seva manera o inclús surt d'aquest tàndem de tendències, no? I va per lliure i va com vol realment. A més, te dic una cosa, tu ja ho saps bé, vivim a ses illes, és totalment un estil molt diferent a lo que podem trobar, per exemple, a una ciutat d'interior... És que, clar, és el que deim, no? Són conceptes totalment diferents d'un puesto a l'altre. Per exemple, aquest any, les tendències, per exemple, per aquest estiu, pues, són molt variades. Van, per exemple, en qüestió de colors, poden anar des dels tonos pastels, que enguany es portaran molt en l'estiu, com és un groc mantequilla, no? Un groguet així més clariu, més suau, un verd menta, un blau cel, però hi ha molta gent que aquests colors o no els hi senta bé, no els hi queda bé, o simplement no els hi agrada i volen passar en els tonos pues, més vibrants, no? Pues que tan bé queden amb aquesta època de sol i calor i que podem triar pràcticament qualsevol color que siga més llamatiu i que, de veritat, m'ho sento molt bé també a la nostra pell quan està més morena, no? Això sí, tu coneixes el que és el Pantone. Veritat, sí, no has sentit a parlar, sí. Els colors Pantone. Uh-huh. Bé, el Pantone mos ha dictat que aquest estiu el color principal pues, serà el Mocha Mousse. Quizà no heu sentit a parlar, té un nom molt particular, no? Imagina-te'l, no? Un mousse de cafè, coloret, no? Aquell coloret que mos té sí. així com terracota, que la veritat són colors molt apropiats per el tema d'ara, no? Amb aquestes tendències... A veure, que a part dels colors, els colors terres, els colors arena, mesclats també en colors blancs, la veritat és que per l'estiu queden molt bé també, a part de que són molt neutres i a tothom en qualsevol ocasió els hi queda bé. Llavors també, en estils, diguem,
sí.
Com no pot faltar-nos aquí un boho chic? Un boho chic, un estil més bohemi, més d'aquí de ses illes, un estil que és molt típic mediterrani, no? Dels llocs on està en prop de la mà, que mos agrada dur aquest, un cotó còmode, un lli, mesclat en detalls com un crochet o puntilles, no? Una mica, un aire més bohemi, més natural, que per cert també és molt còmode a l'hora de portar. I igual que també està de moda sa roba més de tall minimalista, no? Més simple, més senzilla, però que també destaca per altres detalls. I llavors també una combinació que li hem posat ad leisure. No sé si vos sona d'algo ad leisure, què és? Pues bé, són prendes deportives, diguem, no?
Sí.
D'aquesta gamma de tendències així més deportives, però mesclades en roba més urbana, o sigui, més d'arreglar, no? Mm-hmm. Fan una combinació que jo crec crec que fa dues temporades o alguna cosa així havia posat una mica de moda, que bé, té partidaris, però llavors també hi ha molta gent que no li acaba de fer molt aquest estil, clar. No? Jo crec que es decanta més per la gent més joveneta,
sí,
també.
Sí, sí, sí. Eva, volia parlar també de la passarel·la Lip, que enguany ha complit l'edició 54. Com vos ha influït en els dissenyadors de ses pitiuses, aquesta marca?
Pues bé, com bé dius, 54 anys són molts d'anys que jo crec, no ho puc assegurar, que deu ser de les passarel·les amb més antiguitat que hi ha aquí a Espanya. 54 anys són molts d'anys i la veritat sí. És que mos ha influït d'una manera increïble perquè, a veure... És un icon de sa moda, això. Aquest estil blanc de puntilla, i no només blanc, no mos confonguem. Es diu molt des blanc, però realment, quan va sortir sa moda al Lip, sa moda al Lip es componia també d'un aire molt bohemi, però també molt de colorit, no? O sigui, tu pensa que estava també molt inspirat en ses gonelles dels vestits de pagesa, no? D'aquí, de ses trajes tradicionals, no? De ses illes, sí. Que duen moltes capes de faldellins, brodades, tot a mà es feia i cada faldellí té un color diferent pràcticament, que són preciosos. Inclús tu ara t'agafessis un faldellí d'aquesta i t'ho poses amb una bruseta, una camiseta de cotonet així senzilleta i t'ho poses amb unes cunyes o amb unes sandàlies d'estiu de pell i que vas moníssima. O sigui, són prendes realment increïbles. I la veritat, la moda Lip ha estat una cosa que ha donat molt bona referència a les illes en qüestió de moda, ha fet que es coneixi molt bé. És una tendència que arrasa mundialment, que a tothom li agrada en l'estiu poder-la lluir, perquè la veritat és que senta bé a tothom, perquè són prendes lliures, són prendes sueltes, són prendes... Pues bé, que a part del material que t'ajuda molt bé a passar pues, per aquest clima tan calorós que tenim aquí, són prendes que t'afavoreixen moltíssim. O sigui, tant si ets més prima com si no ho ets, dona igual. Això són prendes pues, que tenen un teixit que és vaporós, no? Entonces, no s'ajusta amb unes coses, però que te fa una forma guapa, perquè la veritat és que els vestits i qualsevol top o pantaló conjuntat que te posis queda molt mono posat a la silueta i la veritat és que afavoreixen moltíssim. Uh-huh. Jo, la veritat, estic contentíssima amb aquesta moda, la veritat. Vaig començar, de fet, amb ells, fa 25 anys. Enguany faig 25 anys i vaig començar amb ells a modar-li. O sigui, imagina't.
Forma part de la teva història com a dissenyadora. Ja per acabar, Eva, parla'ns un poc del que estàs fent com a dissenyadora, ara.
Pues mira, ara... Bueno, ara i sempre. Jo he estat una persona pues, que, bé, sa moda se l'ha agafat amb un concepte molt artesanal, no? O sigui, jo no fabric en grans quantitats ni res. Jo només faig un disseny i el disseny que surt és únic i exclusiu, no? Treballo molt a mida damunt les meus clientes, també. O sigui, faig molt de disseny molt personalitzat i a medida. Això és el que m'agrada molt dedicar-me, no? Damunt les meus clientes, damunt aquestes persones que me diuen, mira, què? He anat a mirar roba, no trob res, o basta... No sé, que a voltes no et trobes, no? El que necessites o que no te veus que et favoreixi la roba, no? Entonces, o simplement que veus total algo diferent i exclusiu, pues m'encanta enfocar-me en aquestes persones i poder fer d'elles una peça totalment exclusiva i que li senti de meravella, no? Fer-les felices, això sobretot. I la veritat és que m'encanta aquest tema de sa moda, tot treballat a Maufa i aquí a Formentera, tot 100%. Vull dir que som aquí poques persones, però la veritat, treballant molt a gust, tot fet a mà, tot artesanal, mos dedicam a què? Pues... Sobretot a roba pues, de festa, roba de cerimònia, bodes, sobretot bodes, això sí, 100%, és el rango que més treball, no?, i que més m'agrada, i llavors també per nenes, comunions, que ara és època i tal, pues sí, la veritat. veritat és que és una feina molt polida, molt agradable.
Molt bé. Eva Cardona, dissenyadora, col·laboradora de Ràdio Illa, la podeu trobar bé a Formentera, que tens la botiga, no?
Sí, sí, tenc el meu... Bueno, és meu taller, és meu taller personalitzat, allí tenc el meu showroom, i la veritat és que qualsevol cosa em podeu trobar en xarxes socials, això, i bé, i que ja ho sabeu, que realment és una feina molt personalitzada, com dic, i que no hi ha que tenir por de fer-se aquest tipus de prendes, perquè la veritat surten molt afavorides també.
Molt bé, moltes gràcies, Eva, i que vagi molt bé l'estiu.
A vosaltres, igualment.
Gràcies.
Avui he obert un calaix i m'han vingut en el cap records de fa temps que ja havia oblidat, moments increïbles que ja formen part del passat.
Així arribam al final de Connexió Local. Agraïm el suport tècnic d'Andrea Sánchez i la col·laboració de les emissores locals de les Illes. Us deixam amb Com si fos ahir, de Pèl de Gall. Salut i fins la setmana que ve.
I per un instant he sentit com si fos ahir. Són tots aquells bons moments que junts van compartir. Sé que un principi també té un final. Hi ha despedides que poden fer mal, però allò que vam viure tu i jo serà sempre immortal. Avui he obert un calaix i m'ha fet recordar el que vaig arribar a estimar, amb persones que se'n van anar i que trobo tant a faltar. Però vos tinc en el cor, sou atents perquè el vostre llegat dintre meu mai es mor. I és que el temps no s'endura, però hi queda per sempre record, i aquest és el meu gran tresor. I m'ha vingut com un flash de coses viscudes en el teu costat, anècdotes que a poc se m'han difuminat. Anàvem sempre a tot gas, tot era intens i fugaz, ses hores i els dies passaven volant i tot en el nostre voltant m'ho semblava flipant.